Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.
Deu i onze minuts, paidos, familiaritats diverses i la sembra han fet un estudi analitzant una mostra de més de 3.000, gairebé 3.800 infants d'11 escoles de Sant Cugat al voltant de les activitats extraescolars. La conclusió és que, tot i que poc a poc s'avança en aquesta eliminació de les barreres de gènere o com a mínim de l'assignació de gènere a determinades activitats extraescolars, encara hi ha moltíssima feina per fer. Volem parlar d'aquest estudi, volem ampliar una mica d'on ha vingut i quines són les dades, i per això hem convidat un representant de cadascuna d'aquestes entitats. Saludem primer a la Marta Pedrós, de Familiaritats Diverses. Bon dia.
Bon dia.
A l'Aina Serra, de la Sembra. Bon dia.
Hola,
què tal,
bon
com
dia.
Estàs? Estem tirats a la tertúlia del dimarts. Fatal.
Dimarts serà laborable, la gent que tenim família no, a vegades no ens ho recordem.
I l'Ernest Miramunt, coordinador general d'extraescolars de Paidos. Bon dia, també.
Bon dia.
D'on surt la idea de fer aquest estudi? En quin moment us poseu d'acord, tres entitats, per tirar endavant l'estudi?
Això va sorgir de Paidos, que dintre del projecte d'Encoratge, un projecte transversal a Fundesplai, en el que un dels objectius era fer determinades accions per a la igualtat de gènere, doncs va sorgir la idea de començar a fer diferents accions, i vam començar amb l'Aina, amb la Sembra, a fer, vam fer una campanya en el moment de les inscripcions extraescolars, en la que volíem evidenciar a les famílies que, en funció del gènere, bueno, que el gènere condicionava la inscripció a les extraescolars.
Mm-hmm. Entenc, per tant, que al final és com allò que sempre hem dit, no? Que a vegades, si un nen, imaginem quan érem joves nosaltres, érem nens, perdoneu, no joves, no, que se m'han indignat aquí.
Anava a dir,
Joves ho som encara fins als 55.
Som una colla de gent jove, ara mateix.
Sí, molt joves. Si algun, per exemple, hi havia un nen que feia ballet, doncs se'l mirava malament perquè estava fent això, no? En aquesta línia, una mica
que a poc
s'ha anat trencant, però encara queda moltíssima feina per fer.
Una mica l'interès és dir, fem una campanya de sensibilització, així ens acostem a les famílies, però després també analitzem les dades i veiem que el que estem dient no són tòpics, no són vicis argumentatius, no, el que estem dient són unes dades que podeu llegir, que podeu analitzar i treure'n conclusions vosaltres mateixos. De fet, per mi és molt interessant el fet de que, com que Paidos està en moltes escoles de Sant Cugat públiques i alguna concertada, tenim unes dades molt àmplies de la població de Sant Cugat. I per què no aprofitar-ho, no? Per treure conclusions i per aprendre, perquè al final és aprendre, prendre consciència i actuar per canviar-ho, no? I per nosaltres era una oportunitat dir, ei, anem a aprofitar aquest arraigament de Paidos i aquesta voluntat de treballar en gènere.
I per què ha sigut necessària la unió de tres entitats? És a dir, què hi ha portat cadascuna, en el cas de Paidos, evidentment, però en el cas de l'Assemblea de Familiaritats Diverses, què hi han aportat en aquest estudi?
Bé, crec que l'Assemblea havia treballat des del principi en aquesta campanya per poder visibilitzar que hi havia un biaix de gènere a l'hora de fer l'elecció, i des de Familiaritats Diverses aportàvem més la part d'anàlisi, de treballar amb famílies, de visibilitzar el component històric i social que incideix en aquesta elecció, i també poder aportar elements reflexius sobre com podem transformar aquesta realitat del dia a dia en paral·lel a les campanyes que des de Paidos ja s'estan fent. Mm.
Perquè Paidos, més o menys, qui més qui menys, que ha estat relacionat amb el món de la infància, Sant Cugat la coneix, la Sembra, dèiem, és una agència de comunicació, però Familiaritats Diverses?
Familiaritats Diverses és un despatx de psicologia i acompanyament familiar que fa assessorament a famílies i infants i que també treballa amb escoles i administració i entitats per poder transformar aquesta visió de la família tradicional i també per poder transformar els rols i estereotips de gènere que fins ara han estat molt impregnats a la societat, que comencen a haver-hi canvis, però encara, malgrat vulguem canviar, a vegades ens costa saber com fer-ho. Llavors treballem...
Segurament sigui més difícil el com que fins i tot la voluntat, no?
Exacte.
Perquè has de posar-hi voluntat també en el procés de canvi. És la primera vegada que es fa una anàlisi tan exhaustiva com aquesta al voltant dels extraescolars, almenys aquí a Sant Cugat?
Sí.
Dic perquè, clar, evidentment no es deu poder comparar, no?, amb un altre estudi similar.
Clar, no es pot comparar amb un altre estudi similar. Sí que ens hem trobat que quan hem fet difusió als mitjans nacionals els hi ha interessat el tema, perquè realment és un estudi que la mostra és tan àmplia que sí que és extrapolable a molts altres municipis. És a dir, trobaràs que Badalona es modifica una miqueta perquè hi ha molta tradició del bàsquet i per tant no sé què, o un altre poble, no sé quantos. Però en general, les dades, com que la mostra és molt àmplia, són molt extrapolables al conjunt de la població. I això ha fet que l'estudi hagi despertat l'interès, no? Per això RAC1, La Vanguardia, l'Ara o Infoca i tal, estan pendents ho han tret o estan pendents de treure-ho, perquè realment és una cosa que va més enllà de la població infantil de Sant Cugat. És extrapolable.
Mm-hmm. Al final, el mostrari d'activitats, diguem-ne, són 36, que són totes mixtes i d'àmbits diversos, és a dir, que no és que unes vagin dirigides a un gènere concret, però hi ha un 67% que tenen el que considereu inscripció estereotipada, és a dir, més del 65% dels infants són d'un mateix gènere.
Sí.
En quins casos més? Hi ha algun en concret d'aquestes 36 activitats que sigui especialment flagrant, per dir-ho d'alguna manera? Teniu algun...
Una mica el que hem trobat és que... D'entrada, explicar una miqueta millor el concepte d'estereotipada, perquè tothom ens entengui, no? Potser la idea que hi ha un 65% de les persones que hi participen que són d'un sol gènere. Per tant, quan ens trobem que hi ha un 67% de nenes fent, per exemple, dansa, doncs considerem que aquesta és una activitat estereotipada cap a lo femení. I, en canvi, quan hi ha un 78% de nens fent handball, doncs aquesta és una activitat estereotipada cap a lo masculí. Perquè ens entenguem, perquè sapiguem de què estem parlant i en quin moment hem entès que una cosa és estereotipada.
I quan estem parlant de gimnàstica rítmica, amb el 100% clar. De nenes...
Clar.
És altament estereotipada.
Sí, no?
Clar, és que no és, i no és un 100% que n'hi hagin 4.
No, no.
Són 173 nenes i
totes.
0 nens.
Clar. Sí. Aquí el que hem vist, i crec que és important, és que les activitats... que estan masculinitzades, sí que s'ha fet més feina perquè les nenes hi participin. Hi ha una tendència social a entendre que aquelles activitats que socialment són masculinitzades aporten determinats valors, determinades característiques que poden ser potencialment interessants. Però, en canvi, totes aquelles activitats que són feminitzades s'hi vinculen tota una sèrie de característiques, de valors, d'estereotips que no es consideren socialment interessants i, per tant, trobem un biaix superior cap al gènere femení on no es promou que els nens hi participin tant. I llavors, sí que s'ha fet molta feina en els últims anys de trencar determinats estereotips de gènere, però s'ha fet molta més feina de que les nenes participin en activitats masculinitzades que no al revés.
Però hi ha algunes que criden l'atenció.
Sí,
la segona classificada en aquesta mala, diguem-ne, classificació després de la gimnàstica rítmica és el voleibol.
Sí.
Això pot ser qüestió també, pot anar lligada amb el voleibol Sant Cugat, és a dir, que és una entitat on només hi ha equip, pràcticament només hi ha equips femenins. Pot ser que en aquest cas sigui una qüestió molt santcugatenca, com explicava abans amb el bàsquet.
Sí, jo crec que segur que trobaríem...
Hi ha una part de referent, no?, i de mirallar-te i de... Hi ha una part de referent i de mirallar-te i de buscar la continuïtat després a un... Els pocs nens que hem pogut tenir a l'esport escolar fent voleibol s'hi han volgut continuar amb aquest itinerari i després han hagut de buscar clubs d'aquí del Vallès on poder continuar. El Barberà, per exemple, en tenim més d'un que havia estat vinculat aquí amb l'esport escolar a Sant Cugat i ha hagut d'anar allà perquè no podia continuar aquí a Sant Cugat.
No obstant, el voleibol en general és un tipus d'esport de pilota més feminitzat que tota la resta.
Sí.
Les escoles es promou més activament o com a mínim històricament s'ha promogut més activament el voleibol com aquell esport més femení, potser perquè socialment es té la sensació que es corre menys, que hi ha un desgast físic...
Que no hi ha contacte.
Menor,
que no hi ha contacte
directe. I històricament el voleibol, a part que Sant Cugat tingui les característiques que té, també ha sigut un esport més feminitzat que altres.
Després tenim en aquest estudi ho tenim en vermell, diguem-ne, les que són més masculinitzades, en blanc les que estarien més o menys paritàries, evidentment no el 50%, perquè això en una mostra tan gran és complicat, i les verdes, les més feminitzades. Dintre d'aquestes que estan al mig, les blanques, les paritàries, hi trobem les que tenen segurament més a veure amb el currículum acadèmic, no? Amb anglès, per exemple, en aquest cas amb guitarra, cuina, cinema, ciències, etc. Això és percebut com una cosa que sí que és realment universal?
Sí, bueno...
A part de... O sigui, hi ha les de currículum, com poden ser anglès, música o així, hi ha alguns esports que, diguem-ne, que són de subsistència bàsica, com seria la natació, i el córrer, que... O l'atletisme...
La natació subsistència... M'ha agradat molt la subsistència bàsica.
Sí,
natació,
que al final sí. Tothom vol que els seus fills no s'ofeguin, fills i filles, i per tant és indiferent al gènere. I tenim l'atletisme, que és una córrer, que d'alguna manera s'ha popularitzat molt, és un esport que s'ha popularitzat molt, i per tant atrau també igual, en igualtat. Però després a mi em fa molta gràcia, en aquest apartat d'igualitaris, em fa molta gràcia la cuina... perquè i el fem cinema, no? Que són els clars exemples de quan una activitat generalment feminitzada té l'altaveu mediàtic, com sigui el cinema o té Masterchef, llavors allà els homes ja s'hi apropen, no? És allò, el foc, l'arròs embullit dels vespres el fan les dones, però les paelles dels diumenges les fan els homes. I és una mica el mateix, no? És a dir, quan veiem que són activitats, malgrat ser tradicionalment femenines, però que tenen un focus mediàtic o tenen un ressò, doncs això ja, pum, ja atrau els homes. I són aquestes activitats que trobem, de fet, cap a la part, en la part de, tot i que són paritàries, però estan a punt de ser feminitzades, no? Però són paritàries, i és això, cuina i cinema, que se sumen a les que dèiem, eh? Ciències, natació, anglès, guitarra, no? Que són més curriculars. Mm-hmm. I per mi és interessant veure quan el que deia la Marta, no? En general, costa més que els homes s'apropin a les activitats generalment feminitzades, excepte quan aquestes tenen un altaveu mediàtic.
Un prestigi social, d'alguna manera, no?
Que llavors ja és més fàcil apropar-nos-hi. De fet, per mi, aquesta part, o sigui, la part de... És molt important, la part de per què els homes s'apropen o no a les activitats generalment de dones o de nenes, per mi és molt interessant el fet de que no s'està posant en valor els rols femenins com a rols rellevants. Al final el que estem fent és que les nenes, o sigui, hi ha molta sensibilització en temes de feminisme, en temes de gènere, estem acostant a que les nenes facin coses, estiguin trencant amb els seus, amb les seves zones de confort habituals i estiguin anant a fer altres activitats, però encara no estem valorant els seus caràcters, els estereotips o les actituds tradicionalment femenines, encara no les estem posant en valor. I per mi això és molt greu, perquè al final el que estem fent és privar que els nens assumeixin com a normals aquests rols. I per tant estem privant la llibertat dels nens, estem privant que es construeixin lliurement com ells vulguin, no? Mm-hmm. I al final això vol dir que estem fent un flac favor als nens, també a les nenes, eh? Perquè no posem en valor el que tradicionalment han fet, però crec que és molt interessant, no, això també. Bueno, que és preocupant, bàsicament.
I pel que fa, una vegada, és a dir, tenim aquestes dades, que, com dèiem, algunes són molt cridaneres, què es pot, és a dir, quin és el camí per, a partir d'ara? Evidentment, una vegada tenim unes dades, ja tenim alguna cosa sobre la qual treballar. Què hem de fer perquè l'estudi d'aquí, evidentment no l'any que ve, perquè això d'un dia per l'altre no es fa, però que d'aquí 5, 6, 7, 8 anys surtin unes dades diferents?
Bueno, crec que hi ha una cosa que és bàsica, que és començar a trencar amb estereotips de gènere i amb el binarisme de gènere. Seguim parlant d'activitats de nens, activitats de nenes, seguim parlant de nens i nenes, concebent, no, aquesta societat o aquests rols femenins i masculins com dos pols oposats, i que si és femení no pot ser masculí i si és masculí no pot ser femení, i que noies i nois han de fer coses oposades, no? Llavors, trencant aquest binarisme, en el fons el que estem dient és que hauríem de començar a entendre que les criatures són criatures i que els rols no tenen per què estar associat amb un pol o a l'altre, sinó que podem començar a construir i a pensar-nos més lliurement i deixar de pensar-nos com extrems. I a partir d'aquí podrem començar a pensar que hi ha activitats que són que permeten promoure l'activitat física o activitats que permeten promoure l'interès per la natura o activitats que permeten treballar el pensament lògico-matemàtic sense atribuir que el pensament lògico-matemàtic és de nens i sense atribuir que les cures són de nenes, sinó que són com a societat, com a persones que ens impliquen a totes, no? Llavors, trencar amb això ens permetria deixar de pensar-nos com a homes amb unes responsabilitats i uns valors i com a dones amb uns radicalment oposats i que socialment són infravalorats i no tinguts en compte. I com deia l'Aina, estem privant que els nens puguin promoure aquestes tasques més de cura, aquesta consciència més social i que estem permetent o estem començant a permetre que les nenes puguin apoderar-se d'aquell pensament més lògic o matemàtic, més racional, però al mateix temps havent-se de responsabilitzar encara de tota aquesta part de cures. Per tant, seguim posant a les noies aquesta doble pressió de socialitzar-se de manera més àmplia i en els nens seguim deixant-los en un espai més relegat al poder i al prestigi social, no? Llavors, trencar amb aquest binarisme ens ha de portar a poder-nos construir lliurement i permetre entendre la identitat com tot un continu i no des de lo binari, no des dels oposats.
I en aquest sentit, més enllà de que això evidentment és un objectiu, diguem-ne, genèric, no? Però des del punt de vista concret, és a dir, també fins i tot des de l'oferta, no sé si hi ha alguna... es pot fer algun canvi, si això us ha fet replantejar-vos alguna cosa, una vegada vistes les dades, en aquest cas, Ernest, potser també que si hi ha alguna cosa que digues, ostres, podem fer, veure si podem canviar alguna cosa dintre de l'oferta.
Bueno, nosaltres al final, des de Paidos, podem incidir una mica sobre tres agents diferents, podem incidir sobre les famílies, sobre els tècnics o entitats relacionades amb l'activitat, i sobre els infants. Des de que hem començat amb l'encoratge, doncs hem arribat a directament cap als infants, hem fet dinàmiques, jocs de sensibilització, amb monitoratges i coordinacions hem fet formacions relacionades amb el feminisme, amb les famílies vam fer campanya. La campanya aquesta en el moment de les inscripcions... I bueno, és algú que continuem, que anem fent i...
També l'oferta...
Jo crec que aquest article també una mica crec que és una feina que ha estat fent tant Paidos com la Sembra, com des de Familiaritats Diverses, de voler donar eines a les famílies per poder pensar què és el que està passant i poder plantejar també estratègies pròpies com a famílies per transformar-ho, perquè a vegades sí que ens n'adonem d'aquestes realitats i jo crec que moltes famílies, després de la campanya que es va fer a l'estiu, van veure que hi havia activitats molt estereotipades, però... una cosa és veure-ho i l'altra és què puc fer jo com a família per poder transformar això. I llavors jo crec que aquest article és un primer pas per visibilitzar quina realitat, quina és la situació actual i perquè les famílies també puguin tenir més eines com per pensar per què s'està fent això i com transformar-ho, no?
No només les eines que et dones, sinó a més els números que evidencien una realitat, crec que també és algo que convida a reflexionar en el moment d'acompanyar els fills o filles cap a un costat o cap a l'altre.
I l'altre és també com a famílies hem de fer una tasca activa, no? I aquí jo a més soc mare, diguem-ne, i et trobes, els rols de gènere t'entren per la porta de casa i encara que tu els estiguis intentant treballar internament, t'entren per la porta de casa perquè venen del carrer, venen de fora, venen de la gent.
Clar, perquè si el teu fill et diu vull fer futbol, no li diràs que no.
No, òbviament, el que pots fer és reflexionar amb ell de per què està prenent aquesta decisió.
Clar. Aquí jo crec que com a famílies hi ha una feina important que és, evidentment, no impediràs que la criatura faci una activitat que li sembli interessant, però sí que acompanyar-lo a veure per què està prenent aquesta decisió. Està decidint fer handball perquè els nens de la seva classe fan handball, però a ell el que li interessa realment és la cuina? O està decidint fer handball perquè li interessa el handball realment i llavors és una molt bona activitat que pugui fer perquè aporta moltes coses, però també posar en valor el per què està fent el handball i posar en valor altres activitats que puguin ser també interessants i que no estiguin tan esbiaixades. És a dir, doncs, a lo millor pot fer handball o futbol, però en paral·lel pot estar fent cuina o pot estar fent dansa, que poden ser activitats complementàries i que ens permeten com a mínim, no anar centrant de tots els nens cap a una banda i les nenes cap a l'altra.
I l'altra també és veure la prèvia, és a dir, val, el teu fill et demana fer handball, llavors, el que diu la Marta. Però llavors, quin ambient creem a casa perquè el fill entengui que més enllà del handball pot tenir interès i pot demostrar interès per coses com la dansa o coses com el circ, els patins o el que sigui, no? Uh-huh. És a dir, que quin ambient, de què parlem a casa, què mirem a la televisió quan mirem la televisió, què fem els caps de setmana, anem a veure partits de handball o anem a veure espectacles de dansa quan tens un fill nen? Què estàs fent? Què estàs fent condiciona quins són els seus referents i els seus rols. Quan veus que hi ha tot de noies ballant, què li dius al teu fill? Li dius alguna cosa? No li dius? Perquè al final no dir-li també és normalitzar aquest fet. No, mira, o te'n vas a un lloc que està carregat d'homes, mira, és igual, a Bricomart, que està carregat d'homes, a comprar una estufa, i què fas? Què passa? Com et tracta la gent que et tracta? Quina referència fas en aquest nen quan veu que a tots els homes d'aquest lloc estan tractant a la teva mare dona d'una manera, no? Doncs,
o si vas a la Bricomart amb el pare i en canvi a un garden amb la mare, diguem.
Sí, clar. I llavors, no? Aquí és també dir, és superimportant.
Són els moments quotidians, és a dir, en tota la quotidianitat, més enllà de les activitats extraescolars, no? Tota la quotidianitat, com te la mires a nivell de gènere, com la planteges, i recordem que hi ha una cosa, bueno, aquí la Marta en sap més i pot reforçar o no o desmentir el que digui, però la discriminació positiva, no? És a dir, tot allò que està, diguem-ne, està oprimit, tot allò que està invisibilitzat, hem de fer una discriminació positiva per visibilitzar-ho, perquè si no es queda invisibilitzat i normalitzem la invisibilització. Per tant, hi hem de posar focus en una discriminació. Si no, allò ho assumiran com a normal. Per tant, quan estem a un lloc on hi ha tot homes, parlem-ne de per què hi ha tot homes amb els nens. O quan hi ha tot dones, parlem-ne de per què hi ha tot dones amb els nens. Si no, allò ho assumiran com a normal i ni s'ho plantejaran, saps? I dius, hòstia, has de treure el gènere a cada àpat. No, però és que al final pot ser una broma, o pot ser un comentari, o pot ser... És igual, no? I al final el nen desenvolupa l'esperit crític d'entendre per què està passant això.
Sí, és molt important que no es normalitzin situacions de normalització d'estereotips, determinats prejudicis que surten a les converses que els nens poden portar a casa des de l'escola, des del carrer, des de la televisió, que això ho hem de trencar, ho hem de tallar. I és molt cansat, eh? Sovint haver de sempre intentar visibilitzar que hi ha situacions de discriminació, que hi ha coses que es normalitzen, que no són normals, que són una construcció social de determinades situacions, perquè si no les criatures doncs van construint-se la seva pròpia concepció de com és el món. I aquí, com a adults, tant des de les escoles, com des de les famílies, com des dels mitjans de comunicació també, crec que s'ha de fer una feina important de no normalitzar determinades situacions i de fer una feina activa per trencar-les. Llavors, si la criatura vol fer futbol, està molt bé, però hem de veure de per què vol fer futbol. Vull fer futbol perquè és una activitat de nens. Bueno, a veure, aquí hem de dir...
Bueno, perquè tots els nens de la meva classe ho fan, això t'asseguro que no, però això, a casa meva ha entrat això,
sí,
ja.
Això també és veritat que a vegades és perquè vols assemblar-te a la resta de la gent de la teva classe, clar. No perquè vulguis assemblar-te als nens, sinó a la gent en general, no? Hi ha gent que fa anglès tota l'hora i tothom va al mateix lloc.
Sí, però hem d'intentar acompanyar, en ajudar a reflexionar què vol dir que ho fa tothom. Vol dir que ho fan tots els nens? I llavors tu t'estàs identificant amb el grup nens i per tant estàs ja des dels 3 anys creant dues categories nens-nenes, que és el que dèiem de intentem trencar aquest binarisme de gènere perquè si no seguim reproduint determinats estereotips que crec que és el que estem intentant canviar com a societat.
Esto es de chicas, és una frase que jo, òbviament no surt de casa meva perquè a més no parlo castellà i a més, per tant, m'ajuda a identificar que no surt de casa, no? Però esto es de chicas, increïble. O sigui, és una frase que a casa surt reiteradament. Saps? I fins i tot en broma ho diuen per dir o no sé què, eh? però és així, surt.
Les coses més estranyes es transmeten a vegades, no? Sí. Porten...
Ostres!
Tu te'n vas al Decathlon, que és una botiga que tothom hi anem i és molt normativa,
i
hi ha la zona de noies, dones, i tens el mateix que la zona de nois, però amb rosa, carn, no sé què.
Sí,
i els homes tens tota una gàrrema de colors molt més interessant. O com a mínim més diversa. No, més diversa.
No, tampoc més diversa.
No anava a dir.
Sí, sí, sí.
Però un,
marró, blau i negre, eh?
No, però no rosa, només.
El nombre de colors són més o menys el mateix, però
són diferents.
Les roses són les de nenes.
Clar, llavors, aquí també estem marcant els adults i les criatures.
Bueno, és que vas a una botiga a buscar malles per un nen i primer no. Et diuen que seran per una nena. I dius, no, vull que siguin per un nen. Et treuen les malles blaves i les malles negres. I el nen et diu, vull que tinguin dibuixets. Llavors pots triar entre les roses d'estrelles o les blaves de cors. Molt bé, eh? Doncs ara què fem amb això? Doncs un nen anirà amb malles roses d'estrelles i l'altre amb blaves de cors. Però, i els nens ho accepten i hi van. Ara arriben a l'escola i els diuen, estos de chicas, i els nens allà... Però és així, és a dir, la realitat és aquesta. Si a dia d'avui a Sant Cugat vols unes malles amb dibuixets, les malles seran amb estrelletes o amb cors. En les botigues en general, eh? Després pots anar alguna que trobes un dibuix diferent. Però és així. Però és aquesta la realitat. Per tant, les famílies, si el teu no, el fill vol anar amb malles, posa-li les malles roses de les estrelles, a veure què passa. Saps? No passa res.
No.
Ja t'ho dic.
No, no, però jo ja m'ho imagino. No ho sé, no t'ho puc dir per la meva experiència. Pues
no passa res. No el que passa, no, que n'aprenen un munt, que n'aprenen un munt, perquè tenen un tema de conversa, saps? I tenen una resposta i aprenen a respondre. Aprenen un munt, saps? Però és la realitat. És a dir, que això passa, passa. Per tant, tu pots frenar-ho com a família, pots dir-li, no, això no és per tu, o pots dir, let it flow, no passa res. Que ho facin i treballem-ho. I doncs treballem-ho. I treballem-ho tots, amb tots els, amb totes les direccions, no?
Doncs bé, esperem que us puguem tornar a convidar per aquest tema d'aquí uns quants anys, per altres abans, espero, que puguem parlar d'altres coses. Moltíssimes gràcies als tres. I esperem això, que feines d'aquest tipus doncs ajudin a tots plegats tant a prendre consciència com també a poder, com heu explicat, treballar també el nostre dia a dia aquesta transmissió de rols de gènere que moltes vegades fem sense voler, i que al final acaben influint molt en la vida dels més petits. Marta, Ernest, Aina, moltes gràcies i fins una altra.
Gràcies.
Fins una altra. Gràcies.